Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Quart de 12 del matí, avui dijous 28 de gener de 2010, segona part d'aquesta roda de portaveus que hi obríem amb Àngels Parés, que ens va fer algunes reflexions sobre els museus. També li preguntarem a Andreu Bosch, però primer el saludem. Bon dia, gràcies i benvingut.
Bon dia, Joan.
I bé, el dilluns va bé ple, va ser un ple ni curt ni llarg, sinó tot el contrari, on es van tractar de diversos temes i on el tema principal d'aquest ple, si hem de fer cas de la durada de les intervencions i, per tant, de la longitud del debat, va ser l'aigua.
Sí, va ser un tema important, però tot deriva del mateix, que és dels calés que hi ha a l'Ajuntament, no?
D'acord.
De tota manera, deixa'm introduir l'entrevista d'avui amb una reflexió sobre Ràdio Maricel.
Doncs, li permeto la reflexió.
Mira, Joan, la veritat és que des de la primera vegada que vaig venir aquí, que era amb la plataforma aquella Sabem els colls mira el peix, que va ser la primera vegada que vaig assistir, l'evolució de Ràdio Maricel sempre ha estat en positiu. I us he de felicitar perquè per preparar aquesta entrevista d'avui, doncs ha estat molt fàcil gràcies a que pengeu tota la informació de la pàgina web. I per a mi és un bon exemple de, no és que us vulgui fer la pilota, però sí que vull defensar, en podríem dir, una manera de fer un servei públic amb pocs recursos, però donant el màxim de facilitat d'accés a la informació per part del ciutadà. I la veritat és que abans, jo recordo que quan necessitava alguna informació, escolta'm, vaig a classe, grava'm el programa que sortirà de tal hora a tal hora, aleshores de vegades no se'n recordava la persona de posar la cinta de caset, en aquell moment encara anàvem a cinta de caset, després en CD, tal. O sigui que ha canviat moltíssim, i la veritat és que vull posar sobre la taula que aquesta manera de donar cabuda a tota la informació i facilitar tota la informació, doncs és una línia en la qual s'ha de seguir, i jo us felicito perquè aneu en una bona línia amb poc pressupost.
Doncs us ho agraïm, i la intenció final que ha tingut sempre aquesta casa a l'hora de penjar els continguts és aquesta, és donar el màxim de transparència i de possibilitats a la gent, doncs, de poder accedir en aquests continguts. Per tant, doncs, l'agraïment queda sobre la taula i acceptat i agraït també per part de la casa.
I parlem de l'aigua.
Bueno,
mira, la primera cosa que jo vull posar sobre la taula amb el tema de l'aigua és que el govern una vegada més ha demostrat que això de la participació ciutadana, del diàleg, és una pantomima, és una obra de teatre ben o mal interpretada segons la claca del públic, però realment no se la creu. No se la creu perquè per parlar del tema de les tarifes a l'aigua ja es va obrir una comissió, de fet derivava d'una comissió anterior que em van suprimir, em van eliminar per discrepàncies internes a final de la legislatura passada, però que sota un altre nom li volien donar continuïtat, una continuïtat que ja s'ha vist quina és a dir, la eliminació per de facto, per dir-ho d'alguna manera, no? És a dir, que a l'octubre del 2008 fem una reunió i després ja no se'n sap més, ni tan sols de l'estudi de Sorea sobre diferents possibilitats pressupostàries, estructures pressupostàries, per allò de dir que pagui més qui més consumeix, no? I per tant, doncs, això redunda també en un estalvi d'aigua a les llars, no? I que qui realment és conscient i estalvia aigua, que realment després també es noti en el rebut de l'aigua, no?
El tema de l'aigua, entenent que és un tema molt complicat, perquè és un tema que ens està cavalcant legislatures sense que s'acabi mai de resoldre. És a dir, tothom que més o menys ha tingut responsabilitats, i Andreu Bosch ha tingut responsabilitats també amb el tema de l'aigua, ens ha dit que s'estava estudiant la possibilitat, amb Sorea, la possibilitat de fer el canvi que diguem-la, podríem dir, la ciutadania està reclamant, i avui, per posar un exemple molt senzill, avui a la tertúlia que portem a terme en aquesta casa a 9:45 del matí, doncs les senyores, precisament, una de les coses de les que s'han queixat és de... van sentir el debat de l'aigua, precisament, per la ràdio, i els hi va quedar aquesta sensació que no s'acaba de resoldre. I ara li preguntem a Andreu Bosch, no només com a actual regidor de l'oposició, sinó també com persona que en el passat ha tingut responsabilitats de govern i, per tant, que ha tingut un contacte directe també amb l'empresa i amb tots els sectors responsables. Per què és tan complicat resoldre el tema de l'aigua?
Perquè és un tema en el qual s'hi ha d'invertir molts diners. Perquè no és... Clar, l'excusa fàcil és dir no és que les canonades de Sitges no estan preparades. Això no és del tot cert. És, en una petita part, la responsable de que, per exemple, un dels grans canvis que hi hauria en el tema de l'aigua a Sitges seria canviar tots els aforaments per comptadors, però, a més, d'una manera, en podríem dir, simultània, suprimir la necessitat de dipòsits en cadascun dels domicilis particulars. Ja ho he dit moltes vegades aquí, no? Però això no és possible, perquè la gran reserva d'aigua potable que hi ha aquí a Sitges està en els domicilis particulars, no pas en el dipòsit de Santa Bàrbara, que per cert va ser una de les grans intencions de la meva responsabilitat política, que vaig encarrilar amb un projecte concret, amb una subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua de la Generalitat per el 50% o potser una mica més. I per tant, doncs, quin és el full de ruta que es va traçar en aquell moment? Per cert, amb participació d'agents ciutadans i de totes les forces polítiques, amb una comissió de l'aigua que va portar uns treballs a terme que, dels quals me'n sento molt orgullós. El full de ruta és molt fàcil, és arribar a aconseguir tenir reserves suficients d'aigua en uns dipòsits municipals per tal que aquestes reserves en els domicilis particulars ja no siguin necessàries. A partir d'aquest moment sí que podem canviar d'una manera generalitzada aforaments per comptadors. De fet, amb la construcció d'aquest dipòsit a Santa Bàrbara ja s'han pogut donar permisos a alguns blocs de pisos, a alguns edificis, perquè en lloc d'haver de tenir aigua potable, aigua en els dipòsits, doncs tinguin a través del comptador aigua directa del carrer. I això doncs ha estalviat molts diners per haver de fer, per exemple, una cisterna en un edifici antic. De vegades és possible i de vegades és impossible o caríssim. Per tant, doncs, en aquests casos concrets, gràcies a aquest dipòsit de Santa Bàrbara, doncs ja tenim una petita reserva per poder solventar amb garanties doncs que alguns casos concrets doncs ja puguin solucionar-se d'aquesta manera.
Però les canonades s'han de canviar?
No totes. El que s'ha de fer és una bona sectorització, introduir aquesta pressió d'una manera gradual i veure a on de la xarxa doncs s'han de canviar canonades, i a on no calgui, no cal. És a dir, si tens tu un bon control d'on es perd aquesta aigua, doncs un cop introdueixes la pressió, saps quines canonades són sensibles i quines s'han de canviar, i quines són suficients, i llavors doncs t'estalvies moltíssima feina. Però, després també el tema del rendiment és molt important, perquè l'aigua que es perd, la gent es pensa que mira que es perd, però l'aigua que es perd, la gent ha de ser molt conscient que també la paga l'usuari, perquè en el balanç de comptes està clar que l'aigua que es perd no ho assumeix la companyia d'aigües com a pèrdues d'ells, sinó que ho introdueixen com una despesa més. Per tant, en el compte de tarifes diuen s'ha perdut el 22%, qui ho ha de pagar això? Doncs l'usuari. O sigui que també amb això, que no es pensi la gent, és que això és molt ecologista. No. Això és que anem a buscar els números.
Això deu ser la diferència entre el consum mínim i el que es consumeix de veritat, oi?
No he fet números, però alguna cosa hi deu tenir a veure, també, esclar.
Perquè, i el que preguntaven aquest matí les senyores, i continuem doncs, preguntant-li a Andreu Bosch com a persona també coneixedora, diguem, de tot el que mou aquest intencat legal que no acabem mai de desfer. Es pot eliminar o es pot reduir aquest consum mínim?
Sí, evidentment, tot és qüestió de voluntat política, d'anar reduint gradualment aquest consum mínim.
De fet, això va sortir al ple, també.
Sí, hi ha unes despeses fixes, que aquestes sí que no es poden canviar.
Correcte.
Però seria igual com amb l'electricitat, que tens, en podríem dir, un tant fix i un tant segons el teu consum.
Però clar, 45 metres cúbics és molt de consum mínim, oi?
Jo crec que sí, jo crec que és exagerat. Hi ha altres opinions que diuen que no, però jo crec que es podria reduir considerablement. En una primera etapa, fins i tot havíem parlat de fer 36 metres cúbics, és a dir, en lloc de 15, o sigui, 15.000 litres al mes, doncs 12.000. I anant a una etapa posterior, potser es podria arribar els 9.000 metres cúbics al mes, que jo crec que seria el raonable.
D'acord, és a dir que el que proposaria Acció per Sitges en aquest cas seria, si finalment doncs això es decideix alguna fórmula per anar tocant aquesta factura, aquesta tarifa que els hi arriba als ciutadans, seria fer una reducció gradual del consum mínim que es facturen als ciutadans.
Exactament, una reducció gradual, i que cadascú veiés la seva actitud responsable, com es veu reflectida en el rebut, amb una reducció també en el preu, o sigui, que es vegi premiada l'actitud responsable del ciutadà.
L'empresa pesa molt aquí?
L'empresa no pesa gens, o no hauria de pesar gens. Perquè
algú deu pesar, oi? Si no s'han tocat les coses.
És la seva opinió tècnica, però al final hi ha, en podríem dir, el responsable polític que assumeix decisions com, per exemple, hem parlat de per què s'ha pujat tant ara la tarifa de l'aigua, no? Doncs perquè s'ha introduït com a despeses en inversions de l'aigua el tema de la petanca, o sigui, és a dir, la construcció de la pista de petanca, la part proporcional de l'aigua havia d'anar imputada a aigua, o el tema de la vialització de la platja de Sant Sebastià, era capítol vialització com a inversió del municipi, o la part corresponent de l'aigua havia d'anar a l'aigua, o per exemple les dutxes de Sant Sebastià, que paga l'aigua el mateix ajuntament, havia d'anar a inversió de l'aigua o havia d'anar a inversió de l'ajuntament, que després en treu un benefici el mateix ajuntament, o el dipòsit mateix de Santa Bàrbara, el 50% subvencionat per l'Agència Catalana de l'Aigua, l'altre 50% tot ha d'anar a la tarifa de l'aigua. És a dir, que aquí veiem que la voluntat política és dir, escolta'm, ens traiem aquestes inversions del damunt del capítol de l'Ajuntament, perquè és que ja anem tan ofegats amb les finances municipals que no ho podem assumir. Clar, és que tot deriva del mateix, al final són diners, i al final, si no es pot pagar amb pressupost ordinari de l'Ajuntament, doncs va a tarifes, i si va a tarifes, genera aquests augments desorbitats, que jo trobo desorbitats, i que a més que s'afegeixen ja a augments injustificables. El 2007 jo ja vaig posar sobre la taula que es castigava els aforaments amb un 12% d'augment en el 2007, quan encara no es podia donar la possibilitat, aquesta que he dit abans, de canviar aforament per comptador, i que es lliuri al contribuent o a l'usuari d'haver de tenir dipòsits en les cases o cisternes de recepció d'aigua potable en les cases, no? O sigui, es castiga els aforaments abans d'oferir una bona solució per a aquests aforaments, no?
D'acord.
Per tant, doncs, venim d'un desequilibri anterior, se suma un increment del 6%, que és 6 i escaig per cent, que és molt més del que és l'índex de preus al consum, i s'intenta justificar allò que diu, escolta, és que es paga menys d'un euro per 1.000 metres, per 1.000 litres d'aigua. Ara dius, ostres, és que, clar, és poquet el que es paga. I dius, home, si hagués de pagar aquest preu, aquests litres, vull dir, el preu de l'aigua mineral, seria la ruïna. Allà cada usuari, si un es vol dutxar amb aigua mineral o banyar amb vi o amb aromes de Montserrat per quedar més perfumat, doncs és el problema de cadascú i és problema del pressupost de cadascú, però no és justificació per pujar d'aquesta manera tan desaforada el que és el preu de l'aigua. I després hi ha un altre tema relacionat amb això. En aquest moment de crisi és el moment millor per augmentar d'aquesta manera les quotes que es paguen de l'aigua? Jo crec que no, jo crec que s'han equivocat de mig a mig.
Les inversions s'han de fer.
Les inversions s'han de fer, però ja he dit que les inversions hi ha moltes maneres d'encarar-les.
Entén Acció per Sitges que hi ha una part d'aquestes inversions que no serien justificables que s'imputin en el rebut de l'aigua.
Evidentment. El que passa és que en la situació financera, que després en parlarem, espero, de l'Ajuntament, no és possible. Ara, això ja és un altre tema, no? I després, una altra qüestió, amb aquesta situació de crisi, no val a dir només que hi ha unes quotes socials, és a dir, que qui vulgui que ho demani. No n'hi ha prou. S'ha de dir qui, què, com, quan i on. És a dir, qui té dret a aquestes quotes socials, aquestes rebaixes socials en l'aigua, quins terminis hi ha per presentar les sol·licituds, en quines condicions es donaran aquestes quotes socials, etc, etc. O sigui, allò de dir, bueno, qui ho necessiti que vingui a pidolar. No. En un context de crisi s'ha de dir, aquestes persones amb aquestes rendes tenen dret a descompte. I aquestes persones que, a més de problemes de renda, demostren que gasten molt menys dels aquests 45 metres cúbics, encara tenen dret a més descompte. Per tant, doncs, amb això jo també trobo que l'actitud de l'Ajuntament, del govern, és poc transparent.
I veu solució a curt, mig termini?
A curt termini no, o sigui, ara ens acaben de clavar aquesta pujada, doncs no hi ha solució. L'única solució és pagar perquè no et tallin l'aigua. Però a mig termini jo crec que hi ha d'haver solució. Hi haurà eleccions, hi haurà un canvi de govern, espero, i aleshores a partir d'aquí buscarem aquestes solucions.
Doncs veu anar a la presentació de la reforma, de la proposta de reforma dels museus.
Com? A quina presentació?
Es va fer una presentació, tenim entès.
Sí, amb la Junta de Portaveus.
De la Junta de Portaveus, amb l'arquitecte, em sembla que era.
No, era amb Antoni Sella.
Amb Antoni Sella, amb el director del Consorci del Patrimoni.
Amb un PowerPoint.
Què us va semblar?
Bé, en principi, el projecte està bé. Ara, hi ha coses com les que justament a nivell popular s'han, en podríem dir, posat en evidència, que jo crec que s'han de replantejar, perquè vaja, primer de tot, per una qüestió d'entomar el mea culpa, és a dir, mea culpa no meva, sinó l'equip de govern, no? De l'equip de govern, i exactament del vicepresident del Consorci, que és el senyor Jordi Baget, l'alcalde de Sitges. Amb aquest tema, clar, hi ha un president, que és el de la Diputació, i hi ha un vicepresident, que és el Jordi Baget. Doncs bé, qui més responsabilitat ha d'assumir aquí és en Jordi Baget, perquè no és un tema únicament de la Diputació, sinó bàsicament de Sitges. I jo crec que s'han equivocat en el procediment. Allò que dèiem abans de la pantomima de la participació, aquí també s'ha vist. És a dir, que en lloc de dir 6 mesos abans, fa mig any, fer una difusió publicitària i dir, escolteu, es pensa fer això en els museus. Ara que hi som a temps, ara que està en fase embrionària, qui tingui alguna cosa a dir, que ho digui. Sobretot tècnics. És a dir, aquí tenim la sort de tenir bons arquitectes. És un poble en què la gent doncs, està amb un nivell cultural, un nivell tècnic important. Per tant, doncs, tenim moltes possibilitats d'opinions. Perquè, per exemple, en un moment embrionari, ja abans de que hi hagi un projecte, no es fa un concurs d'idees. Això és responsabilitat de l'Ajuntament, bàsicament. Perquè es poden encarar el tema de cara a un arquitecte determinat o a dos arquitectes determinats, poden fer-ho publicant, com diu la llei, doncs, en un diari oficial i no dir res més, i no venir a la ràdio a explicar-ho, ni publicar-ho a l'Eco, ni publicar-ho a la revista municipal, o poden fer-ho De moltes maneres. I en les maneres, en com s'ha fet, doncs ja s'ha vist que no hi havia gaires ganes de publicitar-ho. I per tant, doncs, ja partim d'un pecat original, no? I per tant, doncs, aquí jo he sentit culpabilitzar la plataforma que s'ha creat, en el sentit de dir, oh, és que on eren en el moment de les al·legacions? Doncs eren a casa seva fent la seva feina, com és normal. És que això em recorda a mi quan fa anys es va iniciar la campanya Salvem els Coix i Mira el Peix, doncs que una de les coses que ens recriminaven també era, oh, i en el moment de les al·legacions, en el moment del pla general, on éreu? No? Doncs érem a casa nostra fent la nostra feina i confiant que els nostres polítics ho farien bé. El que passa és que de vegades els nostres polítics s'equivoquen. I si s'equivoquen, què hem de fer? Les persones normals i corrents que estem al carrer quan veiem el desastre o quan preveiem el desastre imminent? Doncs sortir. Sortir, queixar-nos, protestar, organitzar protestes, que se'ns escolti, o sigui, de manera que sigui impossible que no se'ns escolti, i a partir d'aquí jo crec que s'ha de generar un diàleg en què sobretot els polítics, els qui tenen responsabilitat política d'això, doncs si cal rectificar, que rectifiquin.
D'acord. He d'entendre, per tant, que Andreu Bosch critica el procediment, no li ha semblat gens bé com s'han plantejat les coses, per sobre de, diguem, el que seria l'anàlisi tècnica que en pugui sorgir del projecte que s'ha presentat.
Sí, però el tema de l'anàlisi tècnica, perquè jo tampoc no l'acabo de veure clar. O sigui, bàsicament el projecte està bé, ja ho va dir el mateix Josep Pasqual aquí a la ràdio, no? Però, per exemple, la vitrina de vidre de la façana marítima, que és justament el que més s'està criticant.
És el que més ha cridat l'atenció, correcte.
Doncs a mi no m'agrada, Que sigui l'única solució per preservar els museus i la conservació de les peces d'art.
Que això és el que comentava ahir Àngels Parés, per exemple.
Això és el que a mi se m'hauria de demostrar amb tots els ets i uts. Si hi ha altres possibilitats de reforma dels museus que dona accessibilitat, dona seguretat, amb poca pèrdua d'espai museístic per dins, i ens estalviem aquesta galeria per fora, i ens estalviem de pas 2 milions d'euros, doncs home, jo no dic que d'aquests 10 milions d'euros que s'han aconseguit per la reforma dels museus, doncs diguem, doncs mira, només ens en falten ens en fan falta 8 milions, per tant els 2 milions els retornem a la Diputació o a la Generalitat o a l'Estat. No. Seguim parlant-ne, i si ens estalviem 2 milions d'euros, potser amb això ja podríem encarar una bona part de la reforma que s'ha de fer també, no reforma, restauració del Palau Maricel. I pel preu de dos museus, potser tenim tres espais arreglats. O sigui que no es tracta tant de dir no volem la galeria, i per tant doncs, els 2 milions que ens estalviem, doncs ja no fan falta. No, sí, fan falta en els museus de Sitges, fan falta en el patrimoni de Sitges. Per tant, doncs els milions sí que els volem, la manera d'administrar-los potser hauríem de seure i parlar-ne.
Què creieu que passarà?
Jo crec que per una banda la plataforma hi aportarà molta voluntat de diàleg. Per què? Perquè ja n'han donat prova. Quan han vingut aquí a la ràdio, jo no he sentit insultar a ningú, desqualificar a ningú.
Intentem que ningú insulti a ningú des d'aquests micròfons.
El mateix Florenci Saleses, en la seva pàgina web, diu, en aquest acte del dissabte, si es fan servir insults en lloc d'arguments, jo agafaré i me n'aniré, i probablement jo també faré el mateix. I també diu, els responsables polítics tenen una oportunitat d'or per mostrar la seva capacitat d'escoltar i què pensa una part del poble, i aquesta de retorn la possibilitat d'expressar-se amb seriositat. Jo crec que de moment la plataforma s'ha expressat amb seriositat i amb responsabilitat. Per tant, doncs, els hem d'escoltar, i si cal rectificar el projecte en aquest apartat, doncs jo crec que s'ha de tenir la valentia política de rectificar. Que, per cert, aquí és on grinyol aquesta valentia política. El dissabte és un acte públic que s'ha publicitat a l'Eco, que hi assisteixen Hernández Cros i Toni Sella. És important que hi siguin aquestes dues persones, però per mi és transcendental que hi hagi el responsable polític màxim, que és el senyor alcalde, que jo justament a Precs i Preguntes del passat ple li vaig preguntar, vostè hi assistirà? I em va dir un contundent no. No sé les seves raons, però jo crec que allà hi hauria d'estar un responsable polític de màxima categoria, perquè, com va dir Josep Pasqual també, l'Hernández Cros i el Toni Sella van fer una proposta, o potser diverses propostes, i algun polític, algú amb responsabilitats, devia dir, sí, endavant, tirem per aquí. No? Doncs a mi m'agradaria veure assegut allà, en la tribuna, defensant aquest sí, algun responsable polític, el responsable polític màxim, que és el Jordi Baiget. I si a ell no li és possible, que vaja, que a mi m'estranya que no li sigui possible, perquè tampoc no va explicar per què no hi aniria amb aquest acte públic. Almenys algun regidor del seu govern que pugui defensar la postura del govern.
Al final de tot, ens queda la dicotomia entre accessibilitat o vitrina?
Jo crec que no. Jo crec que hi ha solucions intermitges i jo crec que justament aquestes solucions a mig cavall entre una cosa i l'altra, o que poden buscar diferents, que poden explorar diferents solucions per a aquest problema, s'haurien d'haver cercat amb reunions prèvies. És a dir, que aquí també crec que l'equip de govern ha tornat a fallar. És a dir, veuen que es crea una plataforma, veuen que els seus arguments són raonables, com a mínim per parlar-ne, i el primer que fan és convocar un acte públic. Home, amb un acte públic jo crec que es va a batallar. Encara, per moltes dosis de voluntat de diàleg que hi hagi, un acte públic no és el millor moment, no és el millor lloc per tenir un primer encontre les dues parts oposades. És a dir, jo crec que amb això l'equip de govern hauria d'haver convocat una reunió amb els portaveus, perquè és una plataforma estructurada, tenen portaveus, tenen gent que són capaços de parlar en nom de tots els que estan afegits amb el Facebook, amb aquesta plataforma, no? Tenen portaveus, aquests portaveus es pot parlar amb ells, sí, doncs jo, d'entrada, el govern hagués convocat amb aquests portaveus, hagués convocat amb els tècnics, hagués convocat amb els polítics, i una reunió segurament hagués donat molts més fruits que no pas donarà aquest acte públic. Però vaja, millor que hi hagi acte públic que no hi hagi res. És a dir, que diguis, doncs no, nosaltres anem a la nostra i ni ens expliquem i ja tirem pel dret. Home, molt millor que hi hagi l'acte públic. Però crec que no era la millor manera d'encarar aquest tema.
Doncs el dissabte en sabrem més coses i el dilluns ho podran escoltar per la ràdio. Es treia Andreu Bosch quan parlàvem del tema de l'aigua, que al final tot és un problema de finançament, de diners.
Sí. Lamentablement és així.
I ens ha dit, després, si hi ha temps, parlarem dels diners.
A mi m'agradaria parlar dels diners, doncs, perquè justament en aquest últim ple es va presentar el compte general de l'Ajuntament, més una auditoria que es fa anualment, que aquesta auditoria, com va dir la Carme Prat en el ple, no és d'obligat compliment, no és obligatòria, però jo crec que ningú a Sitges no entendria que no es fes l'auditoria anual quan des del 2003, des que es va entrar en la legislatura anterior, doncs se n'ha fet anualment. No? I el valor que té aquesta auditoria i també la presentació del compte general és que al final es fa un retrat de quina és la situació de finançament d'una manera anual, no? La situació dels diners públics. I aleshores doncs, el que val no és únicament el retrat del que aquest compte general ens dona, ens dibuixa, sinó, a més, la comparació, perquè la comparació amb altres comptes anuals ens diu quina és la tendència. No? I això, a Acció per Sitges, nosaltres ho hem fet. No? I per exemple, donem grans idees de criteri. No? Els comptes ja donen a entendre una cosa que ja hem anat matxacant en molts temes, en molts altres temes que van sortint al llarg de la legislatura per part de l'equip de govern. I és que naveguen, no saben on van, no tenen un rumb fix. Això com es veu pressupostàriament? Doncs mireu, en el 2006 hi va haver 416.223 euros sense consignació pressupostària, o sigui, en podríem dir de coses que no havíem previst, que no s'havien previst, o que de coses que sí s'havien previst, però no per aquell import, sinó que hi ha una desviació, no? En el 2007 aquesta quantitat es va triplicar, tres vegades més, 1.292.000 euros. I escaig, ja no dic les quantitats afinades. I en el 2008, encara més, 1.400.000 i escaig euros. És a dir, de 400 a 1.200.000, després a 1.400.000. O sigui, cada vegada naveguen més. Cada vegada hi ha més, en podríem dir, desorientació en el rumb que porten. Improvisació. Això s'entendria, per exemple, en el compte general que ens presentaran del 2009. Perquè en el 2009 hi va haver les ventades del febrer, que això sí que no es pot preveure en cap pressupost. I això qualsevol persona pot entendre. Home, hi va haver unes ventades, hi va haver unes despeses extraordinàries que no tenien consignació pressupostària. Lògic, molt bé, molt normal. Però en els altres anys no hi va haver ventades. No hi va haver fenòmens meteorològics allò desproporcionats que fessin que aquesta consignació pressupostària se n'anés en orris.
A què creu Andreu Bosch que respon, per tant, aquesta desviació?
Ja ho he dit, no saben on van. Improvisen. Hi ha una nova necessitat? Vinga, creem, rasquem la caixa dels calés. Cap aquí diners, cap aquí, cap allà. No tenen... O sigui, aquesta consignació pressupostària, que ja era molt en el 2006, aquesta manca de consignació pressupostària, doncs s'ha anat multiplicant. I en lloc de rectificar-ho, al contrari, cada vegada s'ha fet més gran. Però això també ho hem de posar en relació amb altres magnituds. Per exemple, que estiren més el braç que la màniga també és una cosa que hem anat repetint successivament. No? Per exemple, en el 2006 hi va haver un estalvi net positiu, que era de 1,85%. Va, anem bé amb això. En el 2007 ja aquest estalvi net ja va baixar, molt poquet, però va baixar a 1,44. En el 2008 es va disparar al negatiu, és a dir, ja és una situació preocupant. Es va disparar a un 15%, 15,56% negatiu, arribant a 5.793.000 euros.
És a dir... Torno a fer la mateixa pregunta. I això respon a alguna o inversió concreta o alguna desviació concreta que en tingueu coneixement?
Per exemple, nosaltres vam posar sobre la taula la inversió en el centre de disseny. Ja teníem la titularitat del centre de disseny, eren propietaris d'aquest centre de disseny, l'Ajuntament, i s'embarquen amb una reforma de més de 3 milions d'euros, entre 3 i 4 milions d'euros. Home, són molts diners per gastar en una cosa que encara no li veiem ni la rendibilitat econòmica ni la rendibilitat social. Per tant, doncs, jo crec que és clar que es gasta, però sense tenir clares les prioritats a Sitges. No? Això també ho lligaríem amb els resultats pressupostaris, amb el romanent de tresoreria, per exemple, el resultat pressupostari de ser en el 2006 9.366 euros, és a dir, que el resultat va ser positiu, o sigui, que un ajuntament no està per fer negoci, però si surten 9.000 euros a favor amb un pressupost de milions, doncs...
Està equilibrat.
Està equilibrat, està bé. En el 2007 ja va ser negatiu, es va multiplicar aquest resultat per 1.000, però en negatiu, 1.400.000 negatiu, o en el 2008 1.500.000, igualment amb el romanent de tresoreria, allò que dèiem, aquest romanent de tresoreria en el 2006 era de 33.000 euros, o sigui, i negatiu, però vaja, que també dic el mateix, 33.000 euros en un context de milions d'euros, doncs no és greu, no passa res. Ara, en el 2007, aquests 33.000 euros negatius es van convertir en 3.210.000, 100 vegades més. Aleshores, clar, és que les magnituds canvien totalment les expectatives i les perspectives. Per tant, doncs, la situació de l'Ajuntament és molt greu.
I què s'hauria de fer?
I hem tingut molta sort, home, és que ja ho preguntem des de sempre, ser molt respectuosos amb els impostos dels ciutadans, és a dir, amb els diners de tots, no invertir en el que no s'ha d'invertir, no gastar per gastar. I és clar, doncs, ja he posat un exemple abans, se'n podrien posar més d'exemples, la bienalització. Era necessària tanta bienalització? I a més, amb aquest tipus de rajoles, d'aquesta manera s'havia de fer la bienalització? Nosaltres ja ho vam exposar en les reunions prèvies, que per cert, doncs van ser unes reunions també de pantomima. En dues reunions es va liquidar tota la bienalització de Sitges i a mi em sembla que hauria d'haver estat una cosa de treball amb el poble, de màxima difusió, de màxima recepció d'opinions, de màxim consens, i això requereix uns mesos, no dues reunions en dos mesos i assumpte liquidat. I jo crec que aquí a Sitges, de fer poques coses o de no fer-ne gaires, s'ha passat justament a l'altre extrem, que és fer moltes coses i moltes vegades sense ton, ni son, ni pensar-les bé, ni reflexionar-les bé, ni haver-hi un procés participatiu previ.
Per tant, bàsicament, la recepta és cura, entenem. Tenir cura de l'impost, tenir cura de la despesa, tenir cura.
Sí, sí, a mi em preocupen, després reflexions com la de la Carme Prat, que deia, a mi no em preocupen aquestes xifres, o les mateixes de l'alcalde, diu, entre pujar quotes de les llars d'infants o augmentar el dèficit, doncs augmentem el dèficit. Home, o reduïm càrrecs de personal, perquè, o per exemple, o tanquem serveis, però aquesta no és una opció per mi vàlida, no? O sigui que bàsicament eliminem despeses supèrflues d'una banda i per l'altra, doncs això d'augmentar personal tampoc no ho trobo raonable. Més quan el mateix Baiget deia, no, és que aquí sobre gent, però veiem amb aquest compte general que s'han incrementat en el 2008 35 nous empleats. És a dir, que per una banda diu que s'haurien de reduir la quantitat de llocs de treball i per l'altra, doncs, en el 2008 veiem que van contractar 35 persones més, deixant a part l'Ajuntament paral·lel que és Sitges Model 21, que és un altre ajuntament que aquí doncs, van contractant, van augmentant de personal, etcètera, etcètera, i al final també ho acabem pagant els ciutadans de Sitges. O sigui que hi ha moltes coses a fer i jo crec que el personal s'hauria de tocar, però no per baix, sinó per dalt. Ja ho van dir també en declaracions a la premsa, a representants sindicals, que hi ha molts capitans i molt pocs remers. No? Llegeixo textualment una cosa que d'un sindicat, del sindicat Comissions Obreres, que diu, l'actual situació organitzativa per a un municipi com el nostre és del tot irracional. Tenim un ajuntament replet de càrrecs de confiança, eventuals i en plantilla, directors d'àrea, coordinadors de regidors, regidors titulars, regidors adjunts, tots ells amb dedicació plena, assessors, empreses municipals i possiblement el secretari interventor millor pagat de l'Estat. Una piràmide totalment invertida que recorda molt la llegenda dels remers japonesos, és a dir, molts capitans i pocs remers per remar i més en un temps de crisi com el que tenim ara en aquest moment, no?
Doncs passem literalment pàgina, perquè estem passant pàgines, i encara ens quedarien doncs, 5 minuts i escaig per fer algunes reflexions sobre la línia orbital.
Sí, això és actualitat, perquè ha sortit ja, em sembla, la primera licitació o alguna cosa referent a la LOF, que la LOF, o sigui, la línia orbital ferroviària, avança, no? I també ha sortit l'article d'un grup independent a Sitges, em semblen amb vocació política i tal, de participar a les pròximes eleccions, en què fan unes reflexions a l'entorn d'aquesta línia orbital ferroviària. Reflexions que van molt en la línia del que ja en el mes d'abril nosaltres vam fer a propòsit de la reserva de sòl per aquesta línia orbital ferroviària, a propòsit també de les nostres al·legacions en contra del traçat de Sitges.
Si no recordem malament, les reflexions que van aparèixer publicades a l'Eco anaven en la línia de variar el recorregut, no fer-lo passar per l'aquàtic, sinó fer-lo passar per un túnel o alguna cosa similar.
Era de fet la nostra proposta. La proposta per que nosaltres vam fer pública, sí, que passaria per... és a dir, agafaria aquesta estació... de Ribes, no recordo, és
sí, en una mena d'estació nodal, sí.
Sí, i aleshores a partir d'aquí, en lloc de seguir el traçat de l'autopista, aniria soterrada fins a enllaçar amb la línia de la costa i aniria a petar doncs, justament a l'estació de Sitges, a l'estació actual de Sitges.
Per tant, no s'hauria de fer una segona estació, sinó que es podria mantenir la que hi ha actualment.
Si es fes una segona estació, estaria dins la mateixa línia. És a dir, per exemple, posem per cas, hi ha una opció que és la que ells defensen, el grup independent, i que potser nosaltres també podríem defensar, que és mantenir la mateixa estació soterrada en el lloc que està ara. No? I una altra opció també seria, que s'hauria d'estudiar a fons, que és la que nosaltres també vam apuntar com a possibilitat, però no l'hem estudiat en detall, que és posar una estació a la plana est, és a dir, allà on hi ha el parc de Can Robert, que hauria d'enllaçar amb línies d'autobusos que anirien a parar també allà, és a dir, que la intermodalitat aniria al màxim, i després fer-ne una segona, per exemple, a l'alçada de la Llevantina, al Camp d'Aigua Dols, podria ser, podria haver-hi una segona estació a Sitges. El que sí que està clar és que si es fa la línia orbital ferroviària per dalt, la línia de la costa morirà. S'acabarà, no hi haurà reducció de temps, no. A la curta o a la llarga desapareixerà aquesta estació. Per tant, tots haurem d'anar a l'aquàtic paradís. I nosaltres ens hi oposem, això. Això no afavoreix gens l'ús del transport públic i encara menys la del transport amb tren. Per tant, doncs, ens hi oposem i, a més, ens hi oposem ara. O sigui... ja anuncio que nosaltres iniciarem una campanya perquè l'Ajuntament rectifiqui la seva opinió. En el moment en què tinguem resposta escrita de quina és la decisió a les nostres al·legacions, si aquesta resposta no ens satisfà des d'aquest punt de vista, iniciarem una campanya perquè l'Ajuntament, l'equip de govern de l'Ajuntament, rectifiqui la seva opinió i que no ho ajorni 3 o 4 anys, perquè d'aquí 3 o 4 anys, com va dir el senyor Jordi Baiget en aquests mateixos micròfons, serà tard. I d'això n'ha de ser conscient la ciutadania. D'aquí 3 o 4 anys no hi haurà res a fer. El traçat estarà perfectament definit, les estacions també perfectament definides, i, home, si es referia a que d'aquí 3 o 4 anys podrem parlar si l'estació es posa 20 metres més amunt o 20 metres avall, allà en el mateix aquàtic paradís... Sí, li donarà la raó, però aquest no és el tema. El tema no és ubicar-la aquí o allà, si posar-la a la banda de mar o a la banda de muntanya. Aquest no és el tema. És on situem l'estació principal de Sitges. Uh-huh. Aquest és el tema.
Per què no vol una estació a l'aquàtic a Acció per Sitges?
Home, per una raó evident. Per facilitar l'ús a la màxima població possible del tren. D'acord. És a dir, que a on està vivint la gran majoria de Sitges? Doncs entre el centre històric, el casc urbà, que sembla que el nomenclàtor ja hem de fer un màster per saber què és el casc històric i què és el nucli antic. Però vaja, la qüestió és que on viu? Doncs aquí hi ha el poble sec. Doncs al voltant d'aquest centre neuràlgic demogràfic, doncs ha d'haver-hi el servei de...
És a dir, l'estació hauria d'estar a on hi hagi el major volum de densitat de persones vivint.
Sí, exactament. I després jo faria una aportació més, que és on també es faciliti el que se'n diu la intermodalitat. Uh-huh. Allò que també hem reclamat en el ple de l'Ajuntament. Si l'estació del tren està on està, per què l'estació d'autobusos ha d'estar al passeig de Vilafranca? Per què caram no pot tornar a on estava l'estació del tren? Home, facilitem la vida al ciutadà, sisplau.
Uh-huh. Ens queda un minut. Ara ho heu esmentat en relació a això de la línia orbital ferroviària, la possibilitat de que hi hagi un nou grup que es presenti les properes eleccions, d'aquí un any i mig, però clar, de fet ja, qui més qui menys, ja està mirant una miqueta pel retrovisor. Us amoïna que es presentin encara més grups?
A mi m'agrada la participació ciutadana i com més serem, més riurem. Jo crec que sí, que cadascú pot aportar el seu gra de sorra. Una altra cosa és si Sitges pot tenir tants grups, no? Uh-huh. Però jo crec que també aquí està la responsabilitat política de, doncs, dels diferents portaveus per fer enllaços amb els diferents grups polítics que es presenten a les eleccions i veure si és que hi ha concordança d'opinió amb com ha de ser el futur de Sitges, potser crear aliances electorals sense dir res, eh? Vull dir que crec que no em molesta que es presentin.
L'escenari està obert.
Però sí, no em molesta que es presentin i jo crec que aquí també hem de parlar molt.
Doncs, Andreu Bosch, aquí hem de parlar molt i aquí continuarem parlant molt, perquè d'aquí dos mesos tornarem a tenir el cap de llista, el portaveu d'Acció per Sitges, Andreu Bosch. Moltíssimes gràcies per haver vingut.
Moltes gràcies a vosaltres.
I a tots vostès, doncs ho deixem aquí. Demà més coses, demà és divendres, l'últim dia de la setmana. Que passeu molt bon dia, fins demà.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.